Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça de bàsquet acaba de guanyar a l'últim segon a la pista del Gran Canària amb un bàsquet final de Higgins, que ha recordat aquell de la Final Four de la temporada passada contra Armani Milano. Ernest Macià, bona nit.
Xavi, bona nit.
Què ha passat a Gran Canària?
Doncs increïble. El Gran Canària havia forçat quasi la pròrroga, quedant 4 segons, 4.7 amb un triple contra tauler inversemblant. I en aquests 4.7, el Barça ha posat a Corey Higgins a pista, també a Mirotić. Tothom pensava que seria Mirotić, però veto aquí que ha rebut servint davant de Corey Higgins, ha fet una conducció, una finta, ha tirat i ha anotat. I el Barça ja és a semis. Ha patit, ha arribat a perdre de 10 a l'últim quart, però gràcies als cracs, diguem-ne, Mirotić, la Provítola i Higgins, ja és a semis.
Això acaba de passar a les Palmes sí. de Gran Canària. El Barça ha guanyat amb un bàsquet a l'últim instant de Corey Higgins i és a les semifinals de l'ACB. Ha guanyat 86-88 després de remuntar 10 punts. Ara, en una estona, ens ho explica sí, home, amb calma l'Ernest Macià. Oi, Ernest?
I tant que sí, Xavi.
Perquè també us hem d'explicar que el Girona fa una estona s'ha assegurat jugar al play-off d'ascens a primera. Una altra vegada, un altre any, el Girona ha empatat a 0 al camp del Burgos aquest vespre i ha aconseguit el punt que li assegurava el play-off. Acaba sisè la Lliga i jugarà el play-off contra l'Eibar, que ha acabat tercer i ha deixat escapar l'ascens directe perdent contra l'Alcorcón, que fa setmanes que està baixat a segona veu, a primera ref. El play-off del Girona comença dijous a la tarda a Montilivi, Girona-Eibar, la tornada diumenge vinent a Eibar. A segona, finalment, pugen directament l'Almeria de Rubi, un tècnic català, i el Valladolid. I les Palmes i el Tenerife jugaran l'altra eliminatòria de play-off, que també promet moltíssim. També en bàsquet, avui la penya ha perdut de molt al migdia a Tenerife. Tenerife 103, Joventut 76. 27 punts de diferència en el segon partit d'aquest play-off de quarts de final. L'eliminatòria es decidirà dimarts a Badalona, el tercer i definitiu partit. El Manresa, ja sabeu que va caure ahir contra el Madrid i ha acabat una temporada que ha estat magnífica per al Baxi Manresa de Pedro Martínez. De la tarda, el Madrid de futbol ha celebrat la 14, la Champions, que ahir va guanyar contra el Liverpool. Avui Ancelotti i Courtois han tingut festa. I Courtois amb una mica de polèmica, però vaja, no passa d'aquí. El que sembla difícil és trobar algun aspecte positiu de la victòria del Madrid per als aficionats del Barça i per al club blaugrana. Doncs potser n'hi ha un. Té a veure amb el mercat i us ho explicarem d'aquí una estona. El Barça ha guanyat la Copa de la Reina 6-1, l'Sporting de Huelva a la final, aquest migdia, al Corcón. El Barça acaba la temporada amb el triplet domèstic, Supercopa, Lliga i avui Copa de la Reina. El Llevant les Planes és nou equip de primera femenina. Avui l'equip de Sant Joan d'Espí ha guanyat l'Espanyol 3-0 en el partit que decidia quin dels dos equips catalans jugava la temporada vinent a primera. I ha estat el Llevant les Planes. Enhorabona, el Llevant les Planes, una abraçada a les jugadores de l'Espanyol, que, per cert, té previst anunciar el nom del nou entrenador entre dilluns i dimecres. Entre demà i dimecres, el nou entrenador de l'Espanyol serà oficial i serà Diego Martínez. Em sembla un gran encert. Després ens ho explica bé el Sergi Andreu, que ha avançat la notícia aquesta tarda al Tot Gira. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
La mitjanit cada diumenge a la nit a Catalunya Ràdio per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 29 de maig. La passarem amb l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquema. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A Roland Garros encara està en joc el partit de Carlos Alcaraz contra Khachanov, Sergi Andreu.
És així, ha guanyat Alcaraz els dos primers sets de forma ràpida, 6-1-6-4, domina 4-3 en el tercer amb 30-15 a favor.
Mira, ara està parlant Corey Higgins a Movistar Deportes després d'aquest bàsquet que li ha donat la victòria al Barça Gran Canària.
El Barça por esta victòria 86-81.
Estava parlant. A Roland Garros aquesta tarda ha suat moltíssim Rafa Nadal per superar el canadenc Auger Aliassime. L'ha superat en 5 sets. Auger és deixeble, és jugador entrenat pel tiet Nadal, per Toni Nadal. Bé, l'acompanya a molts tornejos del circuit. Més de 4 hores de partit per Rafa Nadal per guanyar Auger Aliassime en 5 sets. Ara, a quarts de final, Nadal jugarà contra Djokovic, que avui s'ha desfet de l'argentí Diego Schwartzman amb facilitat i en 3 sets. Fa pinta que dimarts, als quarts de final, o dimecres, no sé quan juguen, Djokovic arriba amb millors sensacions que Rafa Nadal. Però vaja, és un partit que, per ser quarts de final de Roland Garros, una final anticipada, que l'han jugat unes quantes vegades. El valencià Safata, una mica revelació d'aquest quadre masculí de Roland Garros, ha perdut en 3 sets contra l'alemany Zverev. Ahir es va retirar la Paula Badosa. Àlex Palau ha acabat 9è les 500 milles d'Indianàpolis, sortia segon, ha anat ha arribat a anar líder de les 500 milles d'Indianàpolis, però a la volta 80 ha tingut un problema, un incident, i ha quedat descartat. Ha acabat 9è, el guanyador ha estat el suec Marcus Ericsson. El Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, la victòria ha estat per al mexicà Checo Pérez. Segona posició per a Carlos Sainz i tercera per a Verstappen, que lidera el Mundial amb 9 punts de marge sobre Leclerc, que avui a Mònaco ha acabat quart. Hi ha hagut MotoGP a Itàlia, victòria per a Pecco Bagnaia, segon Quartararo, tercer, un altre podi per al gran Aleix Espargaró, que és segon al Mundial a només 8 punts de Quartararo. Marc Márquez, que ara marxarà als Estats Units per tornar-se a operar el braç i que serà baixa indefinida del Mundial, ha acabat desè. La setmana vinent, motos al circuit de Catalunya. També a Itàlia avui hi ha hagut Giro. Última etapa del Giro, la victòria final ha estat per l'australià Jay Hindley, que va sentenciar el Giro ahir en l'última etapa de muntanya. Avui en la crono individual que tancava la volta a Itàlia, el Giro, la victòria ha estat per Matteo Sobrero. Al podi, per sota de Hindley, ha acabat aquest any el Giro Richard Carapaz i Mikel Landa, el basc. També han tingut ciclisme d'alt nivell avui a casa nostra. A Sant Cugat s'ha disputat la revolta, la volta femenina, una jornada, una etapa, la revolta, victòria per l'Alemanya, Koppenburg, segona posició per la catalana Mireia Benito. Recuperem el bàsquet perquè el Força Lleida ha guanyat el segon partit del playoff de quarts de l'Alep Or contra el Càceres, 98-75, 2-0, i ara la sèrie és trasllada a Extremadura, però pinta bé per al Força Lleida. El Balonmano Granollers ha acabat segon a la Lliga Sobal. Molt mèrit per a l'equip d'Antonio Rama. Avui ha guanyat 35-29 al Valladolid. La segona posició li assegura la temporada vinent disputar la fase de grups de la Copa EHF. Una altra fita important per al l'esport català, per un club català, la Santboiana jugarà la final de la Lliga de Rugbi diumenge vinent. Avui ha guanyat el Cisneros a semifinals 32-26 i diumenge vinent a les 12 al migdia a casa el Valdir i Aleu. Final a partit únic contra l'Ordícia Basc per celebrar el centenari de la Santboiana. Semifinals de l'Hockey Lliga, Liceo 5, Noia 2, 2-0 pel Liceo a la sèrie de semifinals. El Reus va guanyar el Palau i domina 1-0 contra el Barça. Demà segon partit al Palau. Un català, Miquel Travé, bronze a l'europeu de piragüisme en categoria C1. I Kilian Jornet ha tornat a guanyar la Segama per desena vegada, a més, amb nou rècord de la prova més mítica de les maratons de muntanya. És el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Escoltar la ràdio sempre és una gran manera de tancar la setmana. Estona, el Girona ha aconseguit el punt que necessitava per jugar al play-off d'ascens a primera. Una altra vegada, a veure si és la bona. El Girona mai no ha pogut pujar a primera a través del play-off i n'ha jugat 5. Aquest serà el 6è. El jugarà contra l'Eibar, que s'ha deixat l'ascens directe aquest vespre al Corcón quan semblava que ho tenia fet. Aquest vespre el Girona ha empatat a Burgos a 0 en un partit on s'ha patit més del que s'ha gaudit. Ha aconsegut el punt que li faltava per assegurar el play-off, que jugarà contra l'Eibar dijous a Montilivi, diumenge a Eibar. Pugen directes a primera divisió l'Almeria de Rubi i el Valladolid. Anem a Burgos. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal, Xavi? Bona nit.
Xavi Soler, bona nit.
Bona nit.
Edu, has patit una mica, eh?
Sí, perquè veies que el Girona no està
en el seu millor moment de forma. Hi ha jugadors que no arriben bé en aquest tram final de temporada, sobretot de mig camp cap endavant, que han de ser els jugadors diferencials. Borja s'ha lesionat, segurament no podrà jugar cap partit del play-off. Samu Sainz, doncs ara apareix, ara no apareix. Estuani sí que porta 22 gols, però avui en Profenes ha tocat pilota. Baina va començar com un tro la temporada, però ara tampoc està en el seu millor moment de forma, i la veritat és que avui ha estat un partit força fluixot del Girona, que s'ha trobat un Burgos que és veritat que tampoc hi ha posat el 100%, tot i que el camp estava ple i que el seu públic doncs volia acabar la temporada amb bon sabor de boca. Però dues coses abans que me les preguntis. El Girona ha acabat sisè, les dues últimes temporades ha pujat al sisè, i el Girona en cap cas podrà celebrar l'ascens a Montilivi, com li ha passat a les dues últimes temporades, que ha acabat plorant a Montilivi. En cas de pujar, aquest any haurà de pujar a les Illes Canàries.
O sigui, veus favorit el Girona?
No, ho deia perquè... Mira, per trencar les estadístiques de les últimes temporades. Però vaja, mira, en Cargol fa molt de temps que m'ho diu que no és mal plan acabar sisè i que t'hagis d'enfrontar en el tercer, sobretot si era Almeria i Eibar, perquè la patacada que s'enduen aquests equips que lluiten fins a última hora per l'ascens directe i acaben acabant tercers, s'ha demostrat en els dos últims play-off que el tercer doncs també perd l'eliminatòria.
Xavi, com has vist Mitchell?
Doncs nerviós. Avui sí que l'he vist nerviós. No l'he vist del tot convençut amb el partit del seu equip. A la roda de premsa explicava que el tram final en aquells moments, fins i tot quan ha marcat l'Oviedo, era el, crec que ha dit, el partit més llarg de la seva vida o els minuts més llargs de la seva vida, i és que estava molt satisfet per haver aconseguit el play-off, però això sí, una mica preocupat pel que ha vist avui al terreny de joc. Això sí, quan li han demanat també per si ja havia complert l'objectiu classificant-se pel play-off, ha volgut ser ambiciós i ha dit que no, que l'objectiu de la Girona ha de ser pujar a primera.
Mitchell.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Content?
Molt content.
És petit?
Oh, és normal, és normal. Teníamos que meternos sí o sí y... Según pasaban los minutos, el empate nos ha hecho, bueno, ver que había que sufrir y bueno, al final hemos sabido por lo menos protegernos y defender bien nuestra portería porque, bueno, las piernas nos pesaban un poco.
Quan us heu adonat a la banqueta, em sembla que us heu adonat a la banqueta, que l'Oviedo feia el 3-2, quedava un minut, pràcticament no hi havia temps, però suposo que s'ha fet llarguíssim.
A mi ni me l'han dicho, o sea, ni me l'han dicho. Ni... Pero esos 6 minutos han sido los más largos de míos como entrenador. Y los he sufrido, pero bueno, es verdad que el equipo tenía esa sensación de que no se nos podía escapar el playoff y no íbamos hacia adelante como solemos ir, pero hemos sabido protegernos y eso pues también es un mérito. Si te das cuenta, los rivales, los que no se juegan nada, mira el Alcorcón. Entonces no es fácil jugar este tipo de partidos y además un Burgos que en casa es un equipo muy muy difícil y bueno, al final hemos conseguido el objetivo, primer objetivo, pero no el objetivo principal y tenemos que pelear por él.
Contra l'Eibar, que avui ha tingut una decepció al camp de l'Alcorcón. L'Eibar ha estat gairebé tota la temporada en zona d'ascens directe. Si avui no perdia el camp de l'últim, pujava directament i ha perdut.
I en l'últim minut, me dicen,
no? Sí, més o menys, cap al final, sí. Això tu creus que pot afectar el vostre rival, en aquest cas a l'Eibar, a l'hora d'afrontar un playoff, que és d'aquí 4 dies perquè jugueu el dijous?
Bueno, es hoy anímicamente no estarán bien, evidentemente. Pero bueno, ahí de cara al jueves pues tendrán tiempo y intentarán darle la vuelta a la situación o a la gran decepción que han tenido. Yo me espero una eliminatoria muy complicada, pero al 50% nos han ganado los dos partidos. Es el rival uno de los más fuertes de la categoría y de los de mayor presupuesto junto al Valladolid y son favoritos, pero tenemos nuestro orgullo y creemos en lo que podemos hacer y en hacer una eliminatoria para pasar.
Orgull gironí. Escolta'm,
orgull
gironí, sí, sí. Mitchell. Abans parlava i feia broma amb el Xavi Soler, que el tens molt a prop, que que tenim el gran avantatge de sortir com a sisens al play-off. Quan sisens han pujat, arribant a últim hora al play-off. Jo crec que l'any passat el Rayo li va guanyar al Girona al play-off, acabant sisè a la Lliga, oi que sí?
Sí, 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 sí.
I el,
sí,
i el sí. Córdoba fa, amb el Xavi Ferrer, fa 10 anys, potser, o fa 8 anys.
També, també.
Hi ha molts sisens, és molt curiós, hi ha molts sisens de segona que han acabat guanyant el play-off.
Sí, bueno, però al final és com llegas i... Y bueno, nosotros, de las últimas jornadas, la realidad es que fuera de casa nos ha faltado un punto, ¿vale? De lo que nos gustaría, sobre todo de agresividad en el ataque. Pero creemos que podemos soñar con el ascenso y vamos a pelear por él. Y el equipo está preparado. Hoy era una prueba importante, la hemos superado y vamos el jueves y el domingo a buscar una eliminatoria perfecta para pasar a esa gran final que sería, bueno, pues un sueño para nosotros.
Escolta, ja acabo. Per què creus que no t'han explicat que l'Oviedo havia fet el 3-2?
Bueno, pues para que no metiera más, bueno, más presión al jugador dentro o porque al final, como dependíamos de nosotros, de nuestro resultado, ser conscientes de que nuestra mirada tenía que estar en nuestro partido y saber sacar el empate al final de aquí nos iba a dar el objetivo. Entonces pienso que ha sido por eso, porque sí, durante más o menos durante el partido me iban diciendo cómo iban los resultados, pero ya al final me parece que los últimos 8 o 10 minutos ahí prácticamente no me he enterado de nada. Y bueno, veía las caras, veía las sensaciones que tenían los el cuerpo técnico, el staff, pero realmente no sabía la realidad de los resultados.
I escolta, Michel, ja acabo. Els 6 minuts més llargs de la teva temporada o de la teva trajectòria com a entrenador?
A ver, cuando he tenido partidos donde he tenido la suerte de luchar por un ascenso directo y esos minutos también son difíciles, pero los de hoy, bueno, es... Hoy hubiera sido una gran decepción no meternos en playoff. Entonces hoy tenía esa espinita clavada de que si no lo conseguía no hubiera dado la posibilidad a toda una ciudad de seguir soñando, y eso me hacía sufrir hoy muchísimo. Y bueno, no he tenido esta sensación de sufrimiento en ningún momento, ni ya te digo, ni en los minutos finales de partidos que era por el ascenso directo.
El que et queda, et diria, el que et queda amb el play-off, primer amb el Leibar i després vés a saber si amb el Tenerife o amb les Palmes, perquè estic convençut que el Girona la farà grossa aquest any, sí, aquest any sí, al play-off. Gràcies, Michel, i molta sort.
Moltes gràcies. Ojalà Dios te oiga.
Vinga. Adéu, Michel, gràcies.
Adéu.
És l'entrenador del Girona. A veure, enquesta ràpida. Partit a partit, eliminatòria a eliminatòria. Solà, opcions del Girona contra l'Eibar. Percentatge?
40.
Xevi?
Jo diria fins i tot menys, però 40.
40. Michel ha dit 50, eh? Uri, sí. Uriol Domènech.
Sí, també anava a dir 40.
40. Ricard Torquemada.
El que digui, Michel, 50.
50. Sònia Gelmà.
Jo també dic 50, per això de la decepció que suma avui a l'Eibar.
Clar. Remata-ho, Costa.
60.
60, ets optimista. Sí.
Jo, no,
perquè
no,
després
no.
Diguin que ets negatiu.
És que jo crec que jo, avui veure les cares que feien els jugadors de l'Eibar... Això en 3 dies, és veritat. Mira, que és tan fàcil com entrar al vestidor i dir, nois, que dijous tenim una altra bala. Però no ha de ser tan fàcil quan, ara ho deia el Solà, els últims que han pujat són els sisens.
Sí, sí.
Jo crec que és que crec que el coco és fonamental, i quedar-te fora de l'ascens directe d'aquesta manera... A mi em sembla que juga molt en contra, ara. El Solà i el Xevi veuen cada diumenge al Girona i ara ens deien que hi ha jugadors que no arriben bé.
No, i a més us ho he explicat també la meva resposta, perquè si haguéssim jugat contra Almeria o Valladolid, diria 60, perquè estic convençut d'aquest efecte moral. Però és que l'Eibar és el millor equip que he vist aquest any contra
el
Girona.
Sí, però és una patacada importantíssima.
Sí.
El camp del Cué se t'escapa a l'últim minut, pràcticament l'ascens. Per no ser igual el camp del Cué, que la setmana passada ja va empatar
al camp de l'Almeria.
El Corcón espectacular.
I el Girona va patint allà, que dèiem, home, com pot ser que el Girona no acabi guanyant bé el camp de l'Alcorcón? A mi em fotia molta por el Valladolid, sincerament, perquè és un club d'una ciutat gran, molta gent a Zorrilla, Berta anar a jugar a l'ascens en allà, Ronaldo de president, és a dir, no sé, moltes coses que a mi em fotien molta i molta por. L'Eibar és veritat que històricament és un club que no se li dona gaire bé al Girona, però és que el play-off és una altra història, eh? El play-off comences de zero i vés a saber el que et pot arribar a passar, perquè en dos partits són molt, molt estranys, poden passar moltes coses. Deixeu-me dir una cosa que m'ha fet molta gràcia, almenys a nosaltres, però no tant a l'Oviedo. No sé si heu vist les imatges de tant els jugadors de l'Oviedo com els aficionats, que
sí,
algú
sí, la Sònia m'ho ha passat molt divertit.
Sí, és divertit per ells, però...
Sí, sí, per nosaltres.
Per nosaltres, sí. Però és fort, eh?
Explica-ho, explica-ho.
Sí, que algú fa córrer que havia marcat el Burgos, la gent, l'afició del Carles Tartiere...
El Burgos contra el Girona, el gol que classificava pel play-off a l'Oviedo.
Ho celebren, però no només l'aficionat, sinó que fan pinya als jugadors.
Els jugadors, sí, sí.
Els jugadors, sí, sí. I després n'hi ha un que s'aixeca i diu que no. No, clar, és que acabes de celebrar una promoció, un lloc a la promoció, i després et trobes que és mentida. Aquest, clar, que ha fet córrer el gol, tela, que no hagi sigut en Costa.
Això no, jo no he estat jo, però això va passar la setmana passada a Anfield, amb el desenllaç de la Lliga, no tot el camp, però va haver-hi un sector del camp que ho van fer córrer,
no,
o algú
mateix,
va entendre.
No sigui el mateix.
I igual és el mateix bromista. Tu, i hi havia una part d'Anfield celebrant que havien guanyat la Lliga.
T'imagines que algú està fent un documental amb bromes a l'última jornada?
Potser acaba penjat de la plaça d'Oviedo, aquest tio.
Sí, l'hauria de firmar de manera anònima, perquè si no igual acaba a l'hospital.
Sí, sí, aviam.
A Gijón s'han convertit en la riota, però la crueltat és màxima del que els ha passat.
El tio ha cantat gol allà, gol del Burgos.
Sí.
El Carles Tartiere. O sigui, no tenia dubtes que no se t'escaparia aquest tipus de detalls, Eduard Solà, però per si de cas la ment perversa de la Sònia Germà m'ha enviat un WhatsApp ràpid amb el vídeo.
M'han ensenyat les imatges i ho vull acabar de veure, eh? No el tinc, però...
Sí, jo també el vull veure.
La veritat, sí, és
que... Ja me'l podeu passar.
Sònia, fes un difundidor.
Passo, Sergi, el pots penjar al compte del Club de la Mitjanit? Suposo que no ens denunciaran per utilitzar-lo, perquè no hi ha partits de...
Farem molts followers de l'Oviedo.
Bueno, podeu trucar a l'Edu Pol a veure què li sembla.
Sí, ara ho anava a dir, Sònia, ara ho anava a dir. Que ens ha entrat abans en el Tot Gira, abans de començar el partit, i estarà content, però ja ens sap greu, eh?
Molt bé. Torneu demà, eh?
Sí, tornem demà i ens hi posem ja...
Pensar a l'Eibar.
Dijous, recordem, a les 7, Girona-Eibar a Montilivi, anada, horari tot costa.
Bona hora.
I tornada diumenge a Ipurua, Dos quarts de set.
Dijous a les 7 a Montilivi, Girona, Eibar. Diumenge, 2:15, 18:30. Eibar, com es diu? Ipurua?
Ipurua, sí.
Eibar, Girona, per decidir qui passa a la gran final del play-off d'ascens. Us acomiado aquí. Ara estic pendent de parlar amb el Francesc Argol, però mentre parlaré amb l'Ernest Macià. Puc parlar amb l'Ernest Macià? Ernest!
Com estem? Bona nit.
Xevi i Eduard, on viatja demà?
Moltes gràcies, adéu, bona nit.
Adéu.
Ernest, quin final a les Palmes, eh? Amb aquest bàsquet de Corey Higgins, que m'ha recordat moltíssim el de la semifinal de la Final Four de l'Euroliga l'any passat contra Milà.
És que ha tirat des de la mateixa posició. Sí, eh? Clar que el recorregut no era des de camp propi, sinó de camp atacant, però amb un jugador a sobre molt físic com Dylan Ennis, que és una bèstia física, però que no li ha fet falta, perquè aquest era el tema, que no l'ha defensat prou fort perquè si li feia falta eren dos tirs lliures. I però el mèrit és que ha armat un llançament difícil des de molt lluny, Corey Higgins, i l'ha ficada neta, a l'estil NBA, buzzer beater.
Trepitjant gairebé una mica per davant de la línia 3. El Barça ha remuntat 10 punts, a l'últim quart anava perdent de 10, oi?
Sí, quedaven 7 minuts, estava perdent 76-66, i la veritat és que el Barça arriba bastant gastadet en aquest tram final de temporada, no només pel tema físic, com molts equips, sinó jo crec que també per les friccions de tota la temporada, no? Els Jessica Bixos, doncs, els ha cantat molt la canya, i jo no sé, però avui, per exemple, tu mires els minuts, com els ha repartit, hi ha dos equips, el dels cracs i el dels suplents, però molt descarat, és a dir, tenim la Provítola, Higgins, Mirotic, Calatis i Davis, han jugat de 20 a 25 o fins i tot 30 minuts, minuts, i llavors hi ha els altres, doncs, com Jokubaitis, Curi, Juriol, Smith, Sergi, Martínez i Dante Exum, doncs, que han jugat uns 10 minuts, ni la meitat. Per tant, s'ho ha jugat amb els bons. I Higgins ja forma part dels bons perquè ha jugat quasi 30 minuts, vull dir que està recuperat.
Sí, sí, ho ha demostrat en l'últim bàsquet que ha donat la classificació al Barça per les semifinals de la CB, on jugarà o bé contra la Penya o bé contra el Tenerife. Aquest matí, aquest migdia, Tenerife 103, Penya 76. El Tenerife li ha tornat la pana a la Penya del primer partit. I dimarts, partit decisiu a Badalona.
Sí, en principi el partit està programat per les 7, però també podria ser que passés a les 9, ara que no jugarà el Barça a Tenerife, d'acord? Per tant, això n'estarem pendents. Però avui ha sigut, doncs, el mateix, però al revés de l'altre dia. Des de la primera jugada, el Tenerife ha jugat molt bé, la Penya no ha tingut res a fer-hi, i a mi el que m'ha sobtat més és veure com Pau Ribas, jugador de la Penya, escridassava en públic el seu entrenador, i el seu entrenador, doncs, pobre...
I se sap, no, què ha passat ja amb aquesta acció, no? Que t'he explicat, t'he sentit que l'explicaves al Tot Gira, però no se sap què passava.
Doncs no, l'ha canviat, però no era pel canvi, era per una jugada, li recriminava una decisió en una jugada anterior, ells no ho han volgut explicar en públic, però a la banqueta Pau Ribas ha segut, doncs, cridant, com un condemnat, i ha tirat a terra una ampolla també. Aleshores, això em fa pensar que entre l'eliminació a l'Eurocup a quarts de final inesperada, amb el camp ple, i si ara els elimina el Tenerife, malament, eh?
El primer partit va ser, no eren 8 anys?
Sí, sí, sí. Sí, 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 vuitens, exactament, quedava vuitens,
o sigui,
quarts,
semifinals. Et veig amb dubtes per dimarts, eh? O sigui, no les tens totes que la semifinal de la CB sigui Barça-Penya, sigui Catalano.
Ni molt menys, ni molt menys. No, perquè el Tenerife és un equipàs amb el Marcelinho Huertas, és per mi un dels dos millors bases de la Lliga, ell i probablement Calates, vull dir, i et diria que de vegades hi ha moments que Marcelinho Huertas encara sembla millor. I la resta d'equip està molt ben equilibrat. Avui ni tan sols ha calgut un Chermadini brillant, han tingut un altre jugador que és un pivot que, bueno, sí, fa números, però és que avui ha fet 37 punts. Té un equip bastant més ampli del que sembla.
Com es diu aquest pivot dels 37 punts?
Wilger,
és el fill,
Wilger.
No?
Wilger.
Sí, senyor. Sí, sí. Sí, sí.
Sí, sí.
Doncs el van fitxar de Turquia, estava jugant a Turquia, feia allà molt bons números, però que la Lliga Turca no és la seva, i avui, doncs, escolta, ha fet el millor partit probablement de la seva vida professional.
El Manresa va caure ahir contra el Madrid, va posar a punt i final a una gran temporada que l'Ernest Macià puntuaria del 0 al 10 amb un...
Amb un 9.
Amb un 9.
És el Manresa, recordem que jugava per no baixar.
Molt bé.
En teoria.
Gràcies, Macià, bona nit.
A vosaltres, amics.
Ara sí podem parlar amb el Francesc Argol per rematar el tema Girona. Francesc.
Hola, com anem?
Ets a TV3, has comentat el partit del Girona al Tot Gira, has fet el gol a gol del Girona a Esport 3 i ara ho remates tot al Club de la Mitjanit. Valoració ràpida del patiment i sobretot com afrontes aquesta eliminatòria contra l'Eibar, que semblava que havia de pujar directament i jugarà el playoff contra el Girona.
Doncs mira, sorpresa que el Girona hagi acabat jugant amb l'Eibar, tot i que estàvem davant una jornada on qualsevol dels tres primers podia quedar primer, segon, tercer, i al final ha estat l'Eibar. Per mi, cop psicològic important per l'Eibar, que ha estat pràcticament tot l'any líder o segon o en posicions d'ascens directe. Un Girona que avui ha controlat bastant bé el primer temps, on ha dominat a camp contrari, però ha acabat replegant, jugant amb línies juntes al darrere. Al final Mitchell, que ha sortit amb un 4-2-3-1, ha acabat jugant amb els tres centrals i amb dos carrilers que pràcticament s'han convertit en laterals, amb una línia de 5. Per tant, el Girona que arriba segurament una mica just de forces, just amb jugadors importants, que per mi tant Samu com Borja, que avui s'ha lesionat, com Àlex Baena, com Pol, com Aleix, i sobretot Estuani i Bustos, que són els que han de marcar la diferència, potser arriben una mica justos en aquest tram final, però que s'ha de fer fort a Montilivi dijous.
Hem fet enquesta entre el Solà, el Xevi, l'Oriol Domènech, el Ricard Torquemada, la Sònia Germà, el Jordi Costa, sobre les opcions del Girona per passar contra l'Eibar. El Solà ha donat 40, el Xevi també 40, l'Oriol Domènech 40, el Ricard Torquemada 50, la Sònia Germà 50 i el Jordi Costa, el més optimista, 60. I el Francesc Argol.
No, mira, jo diria que tal com ha dit Milcher a la roda de premsa, per mi el partit és molt igualat, 50-50. Un tema important, el Girona no ha guanyat a l'Eibar en cap dels dos partits que s'han enfrontat aquest any. A Montilivi sí que ens va donar la sensació que l'Eibar era un equip superior al Girona perquè el Girona li va poder pràcticament crear ocasions, però ara estem en una fase diferent del campionat. L'Eibar, per mi, l'aspecte psicològic ara és clau, perquè el partit és dijous, l'Eibar s'ha vist a primera divisió fins avui, al darrer minut de Lliga, i recuperar les emocions, l'aspecte psicològic, el treball de grup, el treball grupal, de que tothom estigui molt connectat. Si el Girona té la capacitat de posar-se davant el marcador dijous, o sobretot de treure un bon resultat, el fet de que jugui a fora la tornada també pot ser positiu.
Gràcies, Francesc Argol. Bona nit.
Bona nit.
I a gaudir d'aquesta eliminatòria de play-off entre el Girona i l'Eibar, que comença dijous a Montilivi. Espanyol. L'Espanyol ja té nou entrenador. Sergi Andreu, al vespre el tot gires avançat que serà Diego Martínez.
Sí, és el nom que era la gran prioritat de l'Espanyol des de fa ja setmanes. Era el nom que la direcció esportiva volia. L'exentrenador de la Granada, que com sabeu va deixar la Granada ara fa un any, ha estat un any sense equip, per voluntat pròpia.
Estudiant.
Semblava... El què?
Estudiant, estudiant sí. Futbol.
Semblava que hi havia dificultats perquè, esclar, Diego Martínez volia un projecte fort. Les pretensions econòmiques no les sabem, però imaginem que també devien ser doncs, relativament elevades. L'Espanyol, hi havia dubtes a l'Espanyol si arribava o no arribava. Bé, al final s'han entès... I entre dilluns i dimecres, propers 2-3 dies, el club ho anunciarà prèviament. Hi haurà una trobada protocolària via telemàtica amb Chen Yansheng des de la Xina. Ell vol conèixer de primera mà i vol parlar amb l'entrenador.
Escolta'm, aquestes trobades protocolàries que sembla que siguin... Això és un FaceTime o un WhatsApp vídeo que fem tots cada dia.
Chen Yansheng està més a sobre de la gestió del que ens pot semblar.
Però que ens expliqueu, aquesta és que clar, s'ha de connectar amb la Xina. Connectar amb la Xina avui en dia és tan fàcil com connectar amb Sant Joan d'Espí o amb Cornellà.
No, vull dir que és una manera de dir-te que donarà el vistiplau Chen Yansheng, que l'última persona...
Ah, que l'ha de conèixer.
Sí, l'últim que dirà... L'última persona que dirà, ok, això que ara el dit pols a cap amunt, serà el president xinès, Diego Martínez.
T'agrada, Diego Martínez?
Sí.
A mi m'agrada molt.
Ho va fer molt bé, el Granada, no?
Molt bé, molt bé. Sí, sí. I el Sevilla bé, el va pujar contra el Lleida fa 6 anys.
Quarts de final d'Europa League contra l'United va fer, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, vaja, a mi Diego Martínez em sembla un dels entrenadors que els últims anys a la Lliga ha generat... més estil propi. Una mica, a vegades se'l comparava amb Bordalas, per mi no és tan aspre, però Déu-n'hi-do, sembla una bona opció per l'Espanyol, Ricard, per exemple?
Mira, a mi em sembla, com dieu, un molt bon entrenador, un entrenador admirable, però jo crec que té molt poc encant. A mi m'agradaria que l'Espanyol un dia es definís per un entrenador amb molta personalitat. O sigui, tinc la sensació que arriben a l'Espanyol sempre entrenadors com molt professionals, com molt pragmàtics, com entrenadors que s'adapten molt bé al que tenen, no? I a mi m'agradaria que un dia l'Espanyol provés un entrenador que tingués segell propi i que fes jugar a l'Espanyol una mica com va fer Rubi. O sigui, jo crec que aquella temporada és una temporada que ens ha quedat marcats a tots perquè l'Espanyol va ser un equip molt atractiu i fins i tot va tenir alguna crisi de resultats, però no va abandonar, diríem, que la seva idea futbolística. I m'agradaria més un entrenador amb aquest punt de traïment, amb encant. No tinc cap dubte que farà bons resultats Diego Martínez i que l'Espanyol li anirà molt bé amb ell, però... Vaja, no estic frisant com veure l'Espanyol començar la temporada amb Diego Martínez.
Més o menys esteu d'acord amb el Ricard, Uri, per exemple?
Totalment. Però, bueno, al final, si farà bons resultats o no, també depèn de la plantilla que tingui. Falta veure què passarà amb Raúl de Tomás, que també és un jugador cap de l'en aquest equip.
Raúl de Tomás s'irà? Continuarà a l'Espanyol?
Jo crec que no.
Tu creus que
el club està interessat en vendre'l.
Darder sí, eh?
Darder sí. El problema de Raúl de Tomás és que a veure per quants diners té una clàusula de 75, el club per 35 se'l treu de sobre.
Però José Lu està tancat, no?
Sí, José Lu sí. Bé,
bon fitxatge aquest.
No és tan bo, però
sí. Sí. Que ha fet millor rematador de cap de la Lliga. Potser.
Està ben apuntat, sí, sí.
I Brian Olivan també, eh?
Sònia, tu per l'Espanyol, Diego Martínez.
Sí, és que no tinc gaire més elements de valoració del que heu comentat, que ho va fer molt bé el Granada, però jo tampoc no vaig veure prou partits del Granada com per saber si s'adequarà o no a l'Espanyol i si amb els elements que tindrà aquí farà jugar millor del que ha jugat l'Espanyol aquesta temporada.
Jordi,
però vaja, ho veurem.
L'havíeu entrevistat al Tot Costa?
Sí, i no recordo que fos una entrevista especialment amancant, que diria el Ricard. Vull dir que era en aquell moment l'entrenador de moda perquè ho estava patant amb el Granada. Jo crec que la feina que va fer el Granada...
més enllà d'etiquetes futbolístiques, és increïble. Vaja,
sí, sí.
Crec que és difícil fer-ho millor amb un equip més limitat.
Sí.
A mi m'inquieta un punt això de l'any en blanc. Ja sé que estava preparant-se, però em xoca que en el moment que ho va deixar sonava pel Sevilla, no es va acabar de fer... i em sorprèn que no hi hagi hagut cap equip que hagi anat a buscar-lo en aquest any, perquè...
Crec que l'han anat a buscar i ell ho ha refusat perquè no li convencia la proposta.
No vull faltar a l'Espanyol, però em sorprèn que un entrenador que deixi el Granada perquè creu que allà ja ho ha fet tot i que busca reptes majors, al cap d'un any acabi a l'Espanyol, que jo crec que no és un repte superior pel que fa plantilla al que tenia el Granada, però vaja, per dir-ho així, amb tot el respecte per Vicente Moreno, crec que és un entrenador més competitiu que Vicente Moreno. Si ho farà millor o no,
ja
aquí estic d'acord.
Vicente Moreno no ho ha fet malament.
No, Xavi,
jo crec que a més té, ara que parlàveu del tema xinès, jo diria que Granada també va conviure amb...
En propietat xinesa.
Sí, vull dir que en deu estar acostumat. Sí.
I si em deixeu donar-vos una mitja notícia...
No. O sigui, ja n'has donat una avui, digue, sí. Martí, no va entrar en l'Espanyol, has de vendre't una miqueta millor. Sí. Perquè has entrat en tot gira donant aquesta notícia, ai, sí, que ara es casaran les noies del Llevant...
No, perquè per m'ho ha preguntat
David,
el club és en aquell moment
David,
que no sabia...
David, per cert, que és que Diego Martínez no. l'anunciarà...
Sort que tens, el Campos, que et posa el
peu. Ricard, me l'haig afixat a representar,
sí,
el Campos.
Sí, t'ho fa molt bé, això.
Jo m'he quedat... És que t'he trucat per preguntar-te, escolta'm, has dit que Diego Martínez...
Sí,
estàs una mica desconnectat el cap de setmana, però...
Bé, Xavi, espera, que ara ve mitja notícia.
Vinga, va, l'altra notícia.
Mitja.
Sabeu que hem acomiadat a Yangel Herrera, que està cedit pel City... És probable que Yangel Herrera amb Diego Martínez torni a l'Espanyol.
Ah,
que va coincidir al Granada. I agrada molt a Diego Martínez i agrada molt a Catoira.
Ah, doncs el director esportiu, que també vas donar la notícia a tu fa dues setmanes.
Sí.
Per a mitja o tres quarts?
Per mi, lo de Yangel Herrera també és notícia.
I tant.
Sí.
Sí o no?
Sobretot
no
per la segona part de temporada.
És notícia. Yangel Herrera és probable que torni a l'Espanyol.
Sí, perquè fa uns dies es va acomiadar.
Sí, però vull dir que no en tinc la certesa. Això
bé,
és el que vull dir.
Però ja has apuntat que és a prop.
Sí, és a prop.
Molt bé, Sergi, com va el Caraz?
Acabat. 3-7, sí, 6-4 en l'últim set.
6-4. Ha guanyat en 3-7 Gatxanov
i ara... 6-1, 6-4, 6-4.
Quarts de final contra...
Contra Zverev.
Quins quarts de final de ronda.
Quins dos grans partits ens esperen dimarts.
Bestial, eh?
Sí, bestial. És... El Caraz és Zverev i Djokovic Nadal. Estic intentant allargar temes i temes per no arribar a la final de la Champions. Però...
que es va jugar ahir, oi?
Sí, i n'hem de parlar.
Encara ho estan celebrant alguna cosa, el Bernabéu, sí.
Sí, ho estan celebrant. Jo, avui, de les celebracions, no...
Jo tampoc.
Un tema així que ha rajat contra els de l'Atlètic de Madrid, i l'alcalde de Madrid ha dit que ell també formava part de l'equip que va estar a punt de guanyar la Champions el 2014 i que tingués memòria, però vaja, no passa d'aquí. Una pausa i hem de tornar a parlar de la final de la Champions. No tenim més remei.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi.
Un dia, 16 desconeguts van fer cua perseguint un somni. Ara, milers de persones fan cua per compartir-lo amb ells. El concert d'Eufòria, al Palau Sant Jordi. N'ampliem l'aforament perquè no et quedis fora. Entrades al web del programa.
Alpro, l'alternativa vegetal bona per tu i el planeta, t'ofereix Eufòria, al concert.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Tens una idea emprenedora? A Barcelona Activa t'acompanyem perquè converteixis la teva idea de negoci en una empresa viable. Informa-te'n al web barcelonaactiva.cat o trucant al telèfon gratuït 900 533 175.
Bona nit.
En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
38.899, 3, 8, 8, 9, 9 de la sèrie 47.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El senyor digué, els últims seran els primers. I la profecia s'ha complert al matí de Catalunya Ràdio. Els de l'última hora són els primers en fer proeses musicals.
El juego del calamar amb flauta.
Menjar-se en directe una hamburguesa sense gluten.
Jo prossegueixo menjar la meva hamburguesa.
Maleducada, aquesta.
Trucar-se a ells mateixos durant el programa.
Hola, Xavi, què tal?
Gràcies per trucar.
O els primers en tenir un missatger de l'amor.
De part del seu fill petit, que se l'estima molt.
Jo també me l'estimo moltíssim.
Ai, que bo.
Cada dia a les 12, els últims són els primers a l'última hora del matí de Catalunya Ràdio. Amb Quim Morales, Joel Díaz i Charlie P. El miracle humorístic dels vostres migdies. Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
El primer moment ho vaig sentir, no sé per què, però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un plan. Sóc impulsiva, però tant se val. Conec un lloc preciós per aquí al voltant. Si vols, juguem aquest amor.
El Club de la mitjanit a Catalunya Ràdio. Som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent. Hem analitzat el partit del Girona-Burgos, que li ha donat el pas al playoff, que jugarà contra l'Eibar. Dijous, anada a Montilivi, diumenge, tornada a Eibar. La victòria del Barça de bàsquet a l'últim segon a Gran Canària, que ha classificat el Barça per les semifinals. En bàsquet in extremis de Higgins. Hem explicat que Diego Martínez serà el nou entrenador de l'Espanyol i ara toca revisar la final de la Champions. Ja sabeu que el Madrid la va tornar a guanyar. Ahir, 1-0, gol de Vinícius contra el Liverpool. Courtois va ser el millor i ara us he d'explicar i preguntar, sobretot, com ho vau viure, com ho vau veure, com ho vau patir, potser, o com us ha deixat, Uri.
Bueno, jo patir ja, amb l'edat ja no pateixo, ni amb les victòries o derrotes al Barça, ni amb les victòries o derrotes al Madrid. Jo crec que va ser un partit... que és veritat, tothom ho comenta, no? Que Liverpool va ser superior, que va jugar millor, i jo centraria sobretot en els primers 25 minuts, mitja hora, que sí que va ser un tic-tac i gol, sí, que el Madrid no sabia com sortia. Semblava una mica com aquell primera part del camp del Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain, però bueno, al final el futbol també són els gols. El Liverpool va tenir un parell o tres de clares, Courtois es va confirmar com un porteràs de primer nivell, a dia d'avui el millor del món amb diferència, i a la segona part, la que el Madrid va estar una mica més còmode, va poder sortir una mica de l'àrea, ja es preveia que pensaves aquí la que rebi Benzema o rebi Vinícius alguna la marcaran. Van marcar, es pot dir, amb una lletarada, perquè al final el que fa Valverde és un xut mal dirigit que anava a sac a la banda i l'aprofita, sí. Vinícius agafant l'esquena Alexander-Arnold.
Quan xutes des d'allà sempre diuen xuta creuat, per si el xut és tan dolent que el pugui aprofitar
jo crec que Valverde xuta entre els tres pals i li surt molt desviat. I al final el Madrid va fer un final de partit bueno, d'experiència. I aquí, evidentment, aquí des de Catalunya, des dels culers, posem molt el focus en la sort. I és cert, ahir van tornar a tenir un punt de sort, com potser no tanta com les tres anteriors eliminatòries, que n'han tingut molta en totes les Champions, però clar, també s'ha posat una mica el focus en el mèrit que suposa que dels cinc equips que eren favorits abans de començar la Champions...
Que reies a quatre.
Se n'han carregat a quatre.
Sí.
Sent el mèrit, per mi, inferior als quatre.
Sí, per mi, el gran mèrit d'aquest equip... I crec que no és d'aquesta temporada, ja ve d'alguns anys, no molts, però alguns, és que conviu a la perfecció en la inferioritat i es gestiona perfectament els moments de patiment, no, de sentir-se inferior, de veure's superat. I això després els tira endavant. Ricard, ho hem parlat alguna vegada i en això el Madrid, aquest Madrid és especialista.
Sí, és un equip que amb molt ofici, amb molta experiència i, com dius, amb capacitat per interpretar tots els moments de partit. Jo crec que això també els hi dona seguretat el que ha passat, és a dir, la història, el relat d'aquesta temporada. Arriba un moment que estàs convençut que tindràs el teu moment i que estàs convençut que tens un porter al darrere que t'aturarà tot. Tot i això, per mi... és una reflexió que també ve, que ja treballo des de fa anys, i és una mica allò que hem parlat moltes vegades sobre el que és just o el que és injust depenent de la nostra cultura futbolística, no? La nostra mirada i la nostra cultura implica que els equips que són capaços de tenir el protagonisme, produir, generar oportunitats de gol, manar, per dir-ho d'alguna manera, i no reaccionar, són equips que tenen o que acumulen més mèrits per guanyar un partit. I jo crec que nosaltres, aquesta mirada, sempre hem tingut una mica un punt d'abandonament del que són les situacions d'àrea, que jo crec que el Madrid aquesta temporada és l'exemple clar i on s'hi han recolzat, no? En un jugador que ha fet molts gols i molts del no-res, i un porter que ha aturat moltes jugades amb desavantatge, perquè parlem de Courtois ahir, però hem de parlar de l'aturada Grealish, que per mi és probablement la que marca la Champions. Bé, doncs el Madrid s'hi ha acostumat a tenir jugadors que dominen les àrees, perquè quan dic Courtois, però també dic la capacitat de supervivència de Militao, de Carvajal, d'Àlava, la capacitat de defensar, per exemple, amb les mans al darrere, totes les accions de xut rival. És a dir, no hi ha cap jugador del Madrid, quan hem parlat molt sobre si es pot defensar així o no, que vagi amb els braços fora de lloc a tapar rematades, a tapar rematades. Vull dir que tenen un ofici defensiu. I a tot això, Vinícius s'hi ha apuntat, diríem, a tenir una millor relació amb el gol. Jo crec que aquesta és la seva personalitat futbolística, que ja han assimilat, que han adoptat. Parlem d'Iker Casillas, podem parlar fins i tot de Keylor Navas, transcendent amb moltes Champions. Hem parlat de Cristiano i parlem de Benzema. Si alguna cosa, diríem, que uneix tot aquest trajecte del Madrid als últims 8 anys, d'aquestes que són, no sé si és que ja he perdut el compte, 5, no? Crec que són 5 Champions, és aquesta capacitat. Sempre han tingut algú que a les àrees ha estat superior al rival. I la resta, doncs, en el joc sempre són inferiors, o gairebé sempre. Aquesta temporada, només el partit de Stamford Bridge i la primera part és un partit que el Madrid és molt superior al rival. Pel que fa al joc, al desenvolupament, a les àrees, ha estat superior sempre.
Costa, com ho vas viure tu?
Amb relativa tranquil·litat, perquè jo creia que guanyaria el Liverpool perquè em sembla millor equip de futbol, però com deia l'Oriol, li arriba un punt que ja et punxen i no et treuen sang, i en el moment en què el Madrid va fer el primer vaig abandonar tota esperança, vaja, el primer no, el gol, vaig abandonar tota esperança que allò acabés com jo havia imaginat. I és que li vaig sentir una cosa a Ancelotti al final del partit que si ho hagués dit un altre diries aquest tio és un pencas, però crec que va dir alguna cosa així com que el partit havia anat sobre el pla previst pel Madrid. I clar, d'un altre entrenador dius, home, no em puc creure que un entrenador que entreni al Madrid, no t'imagines que el pla previst sigui estar tancat a l'àrea a mitja hora. Però és que realment el partit va anar caient de madur, és a dir, jo crec que
el va tancar el Liverpool també, no?
No, home, no es van tancar per voluntat pròpia, però no van tenir cap recurs per sortir-ne. Vull dir que jo crec que Ancelotti ja comptava, no sé si viure mitja hora tancat a l'àrea, però ja comptava que el partit seria una mica una cosa com la que va ser el Liverpool picant ferro fred. A més, aquí comptes, efectivament, amb la capacitat del teu porter, i estic d'acord amb el Ricard, també de la teva defensa, però la defensa més al tram final. El que et porta fins al final és el porter, però em va fer la sensació que el Liverpool s'anava desesperant i en el moment en què li va caure el primer, sí, ho van intentar, van acabar fent alguna ocasió al final, però ja amb poca convicció, perquè és que se sabien perdedors. I això és una cosa, abans parlava del Coco amb el tema del Girona, i torno, el Madrid ha guanyat aquesta Champions pel cap, perquè s'ha carregat rivals. L'eliminatòria del City la guanya pel seu cap i pel no cap del City.
Sí, les tres eliminatòries, vaja.
Sí, però la del City és, per mi és la més clara, perquè al City li fan un gol al 88 quan encara té un gol de marge i se'n va del partit. Això al Madrid no li hauria passat ni en broma. Però el que vull dir, anant a això dels mèrits que sempre discutim amb el Ricard, jo no li trec cap mèrit a la Champions del Madrid, al contrari, em trec el barret pel recorregut, perquè és que és molt difícil carregar-se els quatre equips que s'ha carregat. Però dit això, i ja no vaig a la nostra filosofia, que és probable que ens haguem mirat molt al Malik de lo guapos que érem, però és que el Liverpool ahir juga amb la seva filosofia i perd, i jo crec que se n'han d'anar a casa amb el cap ben alt.
Home, fins i tot no amb rua i tot, Jordi.
Avui que han fet una rua.
Que això és cultural, absolutament, perquè van amb el cap ben alt, això no seríem capaços de pair-ho, això.
No amb el cap ben alt perquè hagin lluitat i hagin arribat fins a la final i aspiressin a 4 títols, amb el cap ben alt perquè per mi van fer una senyora final.
La rua estava prevista per les dues copes, sí, que havien guanyat.
Però l'endemà de perdre la final de Champions, sí. Jo crec que hi hauria molts llocs on l'haurien anul·lada.
Sònia?
Ho hem dit bastant, bastant tot. Jo crec que hi ha hagut moments d'aquesta Champions en què hem pensat que el Madrid havia tingut sort, i evidentment quan un equip es proclama campió d'una Lliga de Campions és perquè hi ha hagut un moment determinat on ha tingut sort. Però en el cas d'ahir, i veient el recorregut que ha fet el Madrid aquesta temporada, crec que és cert que ens fixem molt en això, estic bastant d'acord amb el Ricard, que ens fixem molt en si el Madrid és inferior o és superior en el joc, però tot sovint acaba guanyant aquell que té millors jugadors. I més enllà del pla de joc de partit d'ahir, el Madrid va marcar les diferències perquè té probablement el que ara mateix és el millor porter del món, i al davant té Benzema i Vinícius, que de mitja ocasió són capaços de fer-te un gol, perquè és cert que marca per el gol de Vinícius, però ja la primera part és que la primera que tenen és aquell fora de joc, no fora de joc, que finalment no l'assenyalen com a gol, però ja estan molt a prop del gol, sí, a la primera que tenen. Sí, per tant, és que acaba de sent que és que tenen molt bons jugadors o molt determinants en allà on cal tenir jugadors molt determinants.
Mm-hmm. Courtois, pilota d'or, no?
No,
li donarà a Benzema.
Ara us ho pregunto, sí, jo crec que és per Benzema. Hauria de ser per Benzema, bé, és el meu punt de vista.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
Àlex, hem intentat endarrerir el màxim possible el debat sobre la final de la Champions, però ens queda una estoneta. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tu tens explicació al que a vegades sembla difícil d'entendre, com és que el Madrid hagi guanyat aquesta Champions després de tot el que ha passat des dels 8 anys de final fins a la final?
Home, és difícil, però va per al que estava comentant. Fixeu-vos que és una Champions que el Madrid no és el millor equip, però en canvi la mereix. I quan això passa, doncs fa difícil explicar-se. Jo diria tres coses. La primera d'elles, l'heu comentat ja vosaltres, és que el Madrid per mi és el rei de totes aquelles coses que no són mesurables en el futbol. És a dir, en saber quan ha donat un pas endavant, quan ha donat al darrere, com suportar els moments de patiment, i sobretot en els ritmes de partit. Fixeu-vos que jo, per exemple, ara parlàveu, i és veritat que el Liverpool és l'equip dominant, però, i ho vam comentar a la transmissió del Twitch de Catalunya Ràdio amb el Ricard, el Liverpool va ser reconeixible, però jo tinc la sensació que va jugar a un grau menys de velocitat del que juga normalment, i això és mèrit del Madrid, que sap jugar amb els ritmes del joc. El segon punt que jo crec que és important és que el Madrid és un equip que juga sense estrès, no? I que, per tant, els partits grans els juga desestressat, mentre tots els altres equips els juguen amb la tensió, i és lògic. I quan jugues amb tensió no pots jugar al teu nivell, i en canvi el Madrid, com que juga desestressat, juga al seu nivell, i això el fa sentir-se fora en cada moment. I el tercer punt és intentar explicar aquest idil·li amb la Champions, no? Tot això que estem comentant en les competicions curtes, en les competicions de tot o res, compta molt més això que el tema futbolístic. En canvi, en les competicions llargues, el futbol, diguéssim, que acaba regulant tots aquests aspectes, i per això s'explica, doncs, aquests últims anys que parlem, no?, d'aquestes 5 amb aquest període de temps.
M'ha agradat molt això de l'estrès, perquè és veritat que el Madrid, aquest Madrid ha jugat la Champions en moments de màxima dificultat. És com si sapiguessin que tindrien una oportunitat. Els equips ho gestionen així.
Ho van comentar ahir postpartit, ho vaig sentir que ho comentava Rodrigo i algun altre jugador més, que els havia sorprès com havien viscut les hores previs al partit els jugadors més veterans, que portaven moltes Champions. Jugant a cartes a la tarda...
Vas posar-te al postpartit.
Sí, sí, m'ho estragat tot.
Molt bé, molt bé. Ja és que ja m'has dit que l'edat ja no...
Més enllà del resultat.
Ja és que la van, ja no és que la van celebrar com si haguessin guanyat la Copa del Rei. És acollonant. Sí, sí, és el costum. Va, el debat de la pilota d'or que ens posava sobre la taula el Ricard Torquemada. Courtois o Benzema? O un altre? Uri.
Per mi no hi ha debat. Benzema.
Benzema, un. Sònia.
Jo crec que li donarà la Benzema i crec que se la mereix Benzema.
Jordi.
Benzema, però la Champions l'han guanyat per Courtois.
Ricard?
Jo, Courtois.
Vinga.
I canvio, sí, sí.
L'Àlex?
Em sap greu per al Ricard, però crec que claríssim Benzema.
Com que sóc Courtois l'únic, deixa'm dir, en un equip que ha estat guanyador, sobretot pel seu exercici defensiu, el gran emblema és el porter, que ha canviat el rumb del partit i dels partits importants.
En un equip... Benzema va marcar 3 contra el PSG i 3 contra el Chelsea, eh?
Sí, sí. Però en tots aquests... però Courtois, en aquell partit, li va trobar un penal a Messi, que a vegades ens n'oblidem, també, eh? Vull dir, per posar les coses al lloc. Evidentment que estaria entre tots dos, però en un equip que fos un equip creatiu, ofensiu, i que marqués diferències Benzema, doncs podria ser una bandera. Però jo, com que m'ho miro sempre des del punt de vista col·lectiu, crec que qui representa millor l'exercici col·lectiu del Madrid aquesta temporada és Courtois. I, com diu l'Uri, Benzema ha fet molt, molt bona Champions, però sense Courtois el Madrid no guanya la Champions. Per tant...
O sigui que el canviaràs per Ter Stegen.
No, perquè això són dues coses diferents que avui no tindrem temps.
Però una cosa, la pilota d'or és per la temporada, no és ni per la final de la Champions.
No ha estat mala temporada.
A la Lliga Courtois ha estat molt bé, però a la Lliga clarament qui ha destacat és Benzema, no?
Courtois ha sortit a tots els partits en alguna acció. O sigui, que sí que és la temporada, però ho dius com si Courtois hagués sortit amb 4 o 5 errades per d'emmarcar.
Però que la temporada, si tu mires, per exemple, la Lliga, clarament el que destaques del Madrid, jo crec que són les actuacions de Benzema, principalment. Que no dic que en algun partit o més d'un partit Benzema no hagi aparegut, eh?
Courtois.
I a la Champions... Courtois, perdó. I a la Champions, a la final, per mi, clarament, l'home del partit és Courtois, però si mires tota la trajectòria de la Champions...
Courtois.
Per mi... Va, sí.
Courtois està en Fort Bridge, Courtois parant-li un penal a Messi per a Sprint. Courtois, Sí, bé, però és que tu saps les que treu a la segona part Courtois d'aquell partit? És que te les puc recordar perquè les tinc anotades, diríem. Són 4 de gol. I la de Grealish, o sigui... Ja, sempre és normal que mirem el davanter, Vull dir que avui estic a punt de canviar perquè he dit, és que no, excepte i així mai un porter ha guanyat una pilota d'or i evidentment que ningú pot discutir que Benzema ha estat un dels jugadors de la temporada, però tinc la sensació que a vegades no mirem els porters, com si...
Ja els hem mirat per aquest premi.
Sí, exacte.
Escolta'm una cosa, tenim 4 minuts per fer moltes coses. Us explicaré un aspecte que pot ser positiu per al Barça de la final de la Champions ahir, que és que va perdre el Liverpool. I és que Mané té decidit deixar el Liverpool. Això està decidit, li queda un any de contracte però vol marxar. I el club que estaria més ben posicionat seria el Bayern. I si el Bayern fitxa a Sadio Mané, doncs potser és més fàcil que deixi marxar Lewandowski, que a Munic ja comencen a posar-li preu, molt alt, 50
dubtis,
milions.
No dubtis, si fitxen a Mané, deixaran anar a l'Evanòsia.
A més, és que m'han explicat que volen fitxar un altre davanter, un austríac de l'Stuttgart, que es diu Kalajdzic, que deu ser molt bo.
Un rematador, sí.
Doncs això obriria la porta a Lewandowski. Però la pregunta que heu de respondre amb un nom o un altre és, amb Mané al mercat, si haguéssiu decidit el futur del fitxatge del Barça, decidiríeu Lewandowski o Mané, Uri?
No la puc respondre.
No la puc respondre.
Perquè jo soc un enamorat de Lewandowski, ja ho sabeu.
Què
però
vol dir que
Mané...
no pots respondre?
Bueno, perquè...
Però tenim 2 minuts i mig.
Mané em sembla un extraordinari fitxatge.
Ja, però
per
l'has de poder respondre. Com la pilota d'or.
A mi porta'm el que vulguis dels dos.
Va, Mané, perquè guanyarà Lewandowski. Sònia.
Mané.
Mané. Oh, 2-0. Jordi.
Lewandowski.
2-1. Ricard.
Lewandowski.
2-2. Àlex Almas.
Lewandowski, clarament.
3-2, i no cal que voti, perquè ja ha guanyat Lewandowski, i no empataria.
Mira, jo Lewandowski només el canviaria per Salah.
Jo per cap dels dos. Sònia, avui el Barça ha guanyat la Copa de la Reina, triplet domèstic, Supercopa, Lliga i Copa, 6-1 a la final Sporting de Huelva. Markel Subizarreta ha dit després de la final que aquesta setmana s'esperen anuncis, per exemple, la renovació de Jonathan Giraldo. Això no et sorprèn, oi, per exemple?
No, jo crec que ja estava prevista la renovació de Giraldes.
Quines jugadores poden renovar?
Bé, estem pendents tots de l'Ike Martens, bàsicament, perquè la cosa... està... Bé, Jennifer Hermoso i l'Ike Martens són les dues importants que queden per renovar. Després, avui Txernogorchevic ha dit que segurament renovarà, però ja són jugadores, per dir així, de plantilla. De l'11 inicial, cal veure què fa Jennifer Hermoso i què fa l'Ike Martens, que avui sonava acomiat les seves llàgrimes al Corcón.
Quines jugadores podrien arribar molt ràpid?
Uf! Ni idea, perquè Miedema ha caigut i desconec quin serà el pròxim objectiu de Marc Lucero Garreta.
El Barça guanya la Copa de la Reina el dia que el Llevant les Planes ha aconseguit l'ascens a primera divisió femenina. L'any que ve l'equip de Sant Joan d'Espí jugarà contra el Barça, contra la Reial Societat, contra el Madrid, contra l'Atlètic de Madrid. Ho explicarem aquí cada diumenge al Club de la Mitjanit. Gràcies, Uri, gràcies, Sònia, gràcies, Jordi, gràcies, Ricard, gràcies, tot, Àlex.
Bona nit.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 5, el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Roger Bosà a la redacció. I el record especial d'avui és per algú que ahir també va guanyar la final de la Champions, perquè la Champions la va guanyar el Madrid, però sobre una gespa catalana, la de l'empresa garrotxina Royal Verd, que és la que posa la gespa a Sant Denis. Una gespa de categoria, com ho eren els partits del Camp Nou fa uns anys, a Cornellà, a molts altres camps de primera, el Mundial del Brasil, el de Rússia. Royal Verd és una de les empreses més importants del sector al món i és catalana, d'Olot. I la lidera és el somni de l'Eudald Morera, que una vegada més es tirarà endavant. N'estic segur, ahir ja va guanyar la seva Champions particular i en guanyarà una altra. Molta força, Eudald. Bona nit i bona setmana.